I ara anem per avui. Tenim entre nosaltres el senyor Antoni Rossell Melé, professor d'investigació de la ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, on és responsable del grup d'estudis de processos oceànics i climàtics. Està també vinculat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona com a professor associat. Després de graduar-se en l'Institut Químic de Sarrià, el 1990, va obtenir el seu doctorat en l'Escola de Química de la Universitat de Bristol, al Regne Unit. La seva expertesa es centra principalment en l'estudi del paper dels oceans en el canvi climàtic natural i el seu impacte en els climes continentals i els cicles biogeoquímics mitjançant la reconstrucció quantitativa dels climes del passat. En aquest camp ha publicat més de 50 d'articles en revistes internacionals, ha participat i dirigit diversos projectes de recerca, tant espanyols com europeus, i campanyes oceanogràfiques arreu del món, principalment en l'oceà Atlàntic i Àrtic, com també en la Sibèria, el llac Baikal i a la península Ibèrica. Tot seguit, el professor ens parlarà d'impactes del canvi climàtic global. Plourà o farà sol? Quan vostè vulgui, professor.
Hola. Bé, doncs, moltes gràcies per la invitació i per la... No, molt bé, gràcies, i per la presentació. Primer, disculpar-me només lleugerament perquè he canviat una mica el... Bueno, he canviat el títol i una miqueta la xerrada. No massa. Però vaig titular que seria plourà o farà sol en el futur. És a dir, volem saber com serà el futur, el canvi climàtic en el futur. I el que sí que explicaré és que per saber això, per poder respondre a preguntes com aquestes molt concretes, una de les coses que fem el científic és anar enrere en el temps, anar en el passat. Perquè el clima és prou complicat, hem d'estudiar tot el planeta, això ho explicaré ara breument, hem d'entendre com funciona tot el planeta, i això és evidentment molt complicat, i una de les coses que fem, una de les estratègies que tenim per poder fer aquest tipus d'estudis, és anar enrere en el temps i mirar com ha sigut doncs, altres períodes climàtics del passat i com era la Terra en aquell moment. No? I per això ens remuntem a molts anys enrere en el passat. I per això una de les àrees de recerca més actives actualment, i una de les quals també hi treballo, és reconstruir aquests períodes d'escalfament global passats, com una manera de tenir un anàleg, un símil, una referència de com és la Terra, com es comporta la Terra en un clima molt càlid, més càlid que el que tenim actualment. Llavors el que faré en la meva xerrada és explicar-vos una miqueta quin és el repte que ens trobem avui en dia, com per afrontar aquest repte, i fixeu-vos que no dic problema, dic repte, per afrontar aquest repte ens hem de remetre a estudiar el passat i què sabem sobre el passat, què ens pot dir el passat sobre com serà el futur de la Terra, entre d'altres coses, si pujaran més les temperatures, això ja ho sabem, però també coses com si farà més vent, si hi haurà més pols a l'atmosfera, que això també és important, i si plourà o no plourà tant. Jo intentaré remetre'm al meu temps. Hauria sigut perfecte, però si vostès poguessin interrompre o dir-me alguna cosa o algun aclariment, doncs seria molt bé. Sembla que ens haurem d'esperar al final. Però bé, per començar amb la presentació, un dels conceptes claus que segurament vostès ja tenen molt clar és quina és la diferència entre el clima i el temps meteorològic. I una d'aquestes coses va sortir arran d'uns comentaris que el nostre president del govern va fer fa un temps. No sé si se'n recorden del Primo del Rajoy. No sé que... I he trobat aquest matí un vídeo per si volen refrescar la memòria. Ep, a veure com ho fem això.
Accionista. Vamos a volver a escuchar a Mariano Rajoy, que hoy ha dudado de los riesgos derivados del calentamiento de la atmósfera, pero no porque sí, no, sino porque se lo ha dicho su primo, que es catedrático.
voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
Rajoy demuestra una ignorancia y una irresponsabilidad sorprendentes en un candidato a presidente.
Més polític. Però bé, en el fons, sent positiu amb el nostre president del govern de l'Estat espanyol, ell d'alguna manera il·lustrava un desconeixement bàsic sobre la diferència entre el que seria el temps meteorològic, el que ens donen els homes del temps, i el que seria el clima. Parlem de coses que passen a la Terra, és evident, però no parlem exactament del mateix conjunt de fenòmens. Per entendre'ns, quan parlem del clima, quan veiem la predicció del temps a la televisió o a la ràdio, sempre parlen de la temperatura de l'atmosfera, sempre parlen de si plourà, si nevarà, sempre estan parlant de l'atmosfera, sempre estan parlant de fenòmens de meteors atmosfèrics, sempre estan parlant de quelcom relacionat amb l'atmosfera, purament. I l'atmosfera té un comportament molt dinàmic, com tots sabem, és molt inestable, tots ho notem cada dia, fa vent a batzegades, i això fa que predir què farà l'atmosfera per si sola sigui molt difícil, perquè té aquest comportament que s'aproxima, diguéssim, a un comportament caòtic. I això fa que, en part per aquest motiu, sigui molt difícil poder predir el canvi de temps més enllà de 3 dies. Però això només és una part del clima. Quan parlem del clima, estem parlant de les mitjanes en el temps, durant dècades. D'acord? És a dir, quan definim el clima en un punt del planeta, estem parlant de quina és la temperatura, la precipitació, d'aigua o de neu, els vents, però no d'un dia a l'altre, sinó durant dècades. Estem parlant d'un comportament mitjà. Estem parlant d'una tendència. I aquí és la gran diferència. Quan parlem de clima, sempre estem parlant de períodes de temps molt llargs, i que normalment llavors també tenen un abast espaial, una regió, afecta una regió bastant àmplia. Una regió, un continent, un hemisferi. I quan parlem del temps, parlem sovint de fenòmens una miqueta més locals, que tenen a veure amb condicions que passen arreu del planeta, però sobretot fenòmens més locals, i d'un període de temps molt curt. Per poder entendre aquestes mitjanes, llavors, per exemple, si tenim un clima més mediterrani, o més atlàntic, o més desèrtic, això ja no només depèn de l'atmosfera, sinó que depèn de tot el que passa al planeta, de la interacció de tots els sistemes naturals del planeta. O sigui, és una cosa una mica bastant més complicada. Per cert, aquí després sembla que la presentació la penjaran a la web, i si vostès volen veure qui és el cosí del Rajoy, aquí tenen el link del diari El País, que veuran que és un catedràtic de física teòrica, i que en aquest article el van entrevistar i després ell d'alguna manera deia: el meu no és la política, jo no em poso en aquestes coses, no ho sé. Tirava. Bé, quan parlem del sistema climàtic parlem de la interacció de tots els sistemes naturals de la Terra, com interaccionen entre ells. I aquí ve un dels grans reptes que ens afrontem, és entendre com l'oceà bescanvia calor, per exemple, amb l'atmosfera, com l'atmosfera transporta aquest calor que li arriba dels oceans a tot arreu del planeta, com després això afecta les glaceres, és a dir, els oceans transporten calor, escalfen l'atmosfera, aquesta atmosfera més càlida transporta calor als continents, que fonen els gels, i després aquests gels es fonen i aquesta aigua torna a l'oceà. No? Doncs parlem de tots aquests cicles, d'aquesta interacció. És quelcom molt complex, i aquí és un dels nostres grans reptes, però estem parlant llavors també de comportaments relativament lents. L'atmosfera és el factor d'aquest sistema que en diem el sistema climàtic de la Terra més dinàmica, però els altres sistemes del sistema climàtic són molt més lents. Els oceans tenen una dinàmica de dècades, les glaceres també, o fins i tot de segles, quan parlem, per exemple, dels grans casquets polars. Tenim la dinàmica també del Sol, de canvis en l'energia del Sol, que això també té una variabilitat que pot anar des d'anys a dècades, a milers d'anys, o fins i tot milions d'anys. O sigui, tots aquests sistemes naturals es relacionen entre ells, com abans he descrit, per exemple, en com la calor fa que del mar fa que es puguin fondre finalment glaceres i que aquesta aigua de les glaceres es vagi al mar, també refredant llavors el mar. Podem trobar moltes d'aquestes interaccions i aquestes interaccions també actuen entre elles a escales de temps molt, molt diferents. Això és la part molt complicada, no hi entraré més, només els volia donar una idea de la complicació de tot plegat. Però el missatge important aquí és que estem parlant de mitjanes, de canvis en dècades, en tendències. I per això, quan podem fer un model climàtic que pugui representar d'una certa manera la complexitat del nostre planeta, intentar descriure aquestes interaccions, aquí he posat un exemple d'interaccions, per exemple, entre l'atmosfera, el gel, els oceans, la superfície de la Terra, la vegetació, i això també afecta per l'energia que li arriba del Sol, o sigui, tot està interaccionat entre si, tot interaccionarà, una cosa amb l'altra. Doncs podem fer un model climàtic que intenti representar això, després ja veurem si són molt acurats o no, i com que estem parlant llavors de dècades, de tendències a llarg termini, podem fer aquestes prediccions doncs, dintre de 30 anys, dintre de 100 anys o 300 anys, com deia el Rajoy. No? Falta veure quina és la fiabilitat d'aquestes tendències. D'acord? Però el senyor Rajoy, el seu cosí potser li hagués pogut explicar que estàvem parlant de coses diferents i que quan parlàvem de clima parlem de processos que canvien a llarg termini. D'acord? Normalment parlem de 30, 40 anys, 3, 4 dècades, a vegades 2 o 3, però sempre més de 20, 30 anys. D'acord? Bé, he parlat de sistemes naturals i actualment els humans hem vist, tots nosaltres, que tenim la capacitat, com a societats, conjuntament, de canviar el planeta. D'acord? Quan estem parlant de l'escalfament global, un dels nostres impactes sobre el planeta és que estem canviant la composició dels gasos de l'atmosfera. Això té una explicació, perquè és degut a la crema dels combustibles fòssils, degut a la crema de carbó, benzina, estem emetent CO2, diòxid de carboni, aquest gas a l'atmosfera, que canvia la capacitat de l'atmosfera per absorbir energia del Sol. D'acord? Canviem el balanç energètic de l'atmosfera. El que se'n diu l'efecte hivernacle. Aquí no hi entraré en detall, almenys si vostès després m'ho volen preguntar una mica més, però el tema clau és que estem canviant l'equilibri energètic de la Terra amb l'espai. D'acord? Posant-hi més gasos d'efecte hivernacle, CO2 a l'atmosfera principalment, fem que el planeta s'estigui escalfant. Com ho sabem tot això? Ara ho veurem també, però està clar que aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle les vam començar fa molts anys. Alguns diuen que fins i tot amb la revolució agrícola, el neolític, ja vam començar llavors a tallar els boscos i ja vam començar a deforestar la natura per poder fer camps de conreu i ja vam començar a canviar aquest equilibri dels gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Però clarament amb la revolució industrial és quan vam començar a fer una crema a gran escala dels combustibles fòssils i gràcies a això doncs, tenim la societat que tenim avui en dia, no? I tota la nostra capacitat per desplaçar-nos per tot arreu del planeta. Malgrat que ara ja tenim més clar les conseqüències, però de fer aquesta crema massiva de gasos d'efecte hivernacle, aquestes emissions d'efecte hivernacle, de gasos d'efecte hivernacle, aquesta crema massiva de combustibles fòssils, i malgrat les tentatives que hi ha a nivell internacional per intentar fer quelcom per, com a mínim, desaccelerar aquesta crema a gran escala de combustibles fòssils, doncs no ens n'estem sortint gaire bé. I com mostraria aquesta gràfica d'aquí, que va des dels anys 90 i té una projecció fins als anys 20, quan vam començar les discussions sobre el tema del canvi climàtic i de l'efecte de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, del CO2 sobretot, en el clima, als anys 90, doncs d'alguna manera anàvem pujant les emissions un 1% per any. I com més vam anar parlant, més, encara més ràpidament vam incrementar les emissions. És a dir, és com si, com més sabem que hi ha un problema o un repte, doncs encara ho fem una miqueta més complicat, no? Encara posem més gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Aquí un gran tema és que en part això succeeix perquè hi ha països que s'estan desenvolupant que abans no, quan van començar totes aquestes discussions no eren part de les discussions, com seria la Xina i la Índia. I el que mostra aquest gràfic d'aquí és que també aquests nou països que s'estan desenvolupant estan fent exactament el mateix que van fer les nostres societats, els països europeus, Amèrica del Nord, és a dir, hem basat el nostre desenvolupament en els combustibles fòssils, doncs ells estan fent exactament el mateix. Però com que el petroli doncs, està, no sé si avança, però sembla que aviat la cosa pot canviar i cada vegada serà més car, excepte si es troben noves fonts, doncs ells fan també servir carbó. I una part important de l'increment d'emissions de gasos d'efecte hivernacle és en la crema de carbó. D'acord? Això, de fet, també ho està fent Alemanya, per exemple, amb una part que faig ara, en què ells han deixat també de fer servir les centrals nuclears a Alemanya, han tingut molt d'èxit en reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, però també ara han començat a comprar carbó i carbó a Nord-Amèrica, per suplir les seves necessitats energètiques. És un tema molt complex. Però sàpiguen què és això, no? És a dir, les emissions de gasos d'efecte hivernacle no davallen, s'acceleren, cada vegada van pujant més, i en part ara també és degut al desenvolupament dels països emergents, la Xina i la Índia, entre d'altres, i també a l'ús de carbó. Això fa que les concentracions d'aquests gasos a l'atmosfera siguin cada vegada més altes. I ara els donaré una xifra de referència de saber d'alguna manera quins valors tenim a l'atmosfera, quins valors de referència tenim. Estaríem parlant que ara ja estem a punt d'arribar a les 400, el número és ara els 400, parts per milió. Parts per milió és una unitat de concentració. Tenim ara 400 parts per milió de CO2 a l'atmosfera. Després ja veurem si això és molt o poc o què. De moment és una xifra més, no? És 400 parts per milió. Aquesta gràfica l'únic que mostra que des que vam començar a fer mesures directes a l'atmosfera, doncs el CO2, la concentració, no ha parat de pujar, no? Tenim també un repte aquí, és que el CO2 és un gas que és molt estable i quan arriba a l'atmosfera hi roman durant segles. No és un gas que l'emetem i desapareix, sinó que cada vegada que emetem CO2, quan emetem una molècula de CO2, quan respirem, evidentment, però també quan fem qualsevol crema de combustible fòssil, quan anem amb cotxe, quan posem a calefacció de gas, el que sigui, estem deixant anar CO2 que estarà a l'atmosfera durant centenars d'anys. D'acord? Tenim un impacte que no només és a curt termini, sinó també a molt llarg termini. Com sabem que el clima s'escalfa? Bueno, quan ens posem seriosos a vegades amb aquestes coses, jo vaig trobar una vegada aquesta gràfica que deien que és una prova irrefutable de que el clima s'està escalfant, no? La disminució de la mida de la roba interior. Bueno, els científics a vegades intentem trobar maneres diferents per entendre com canvien les coses. Aquesta no seria una d'elles, però bueno, va fer gràcia, és una miqueta ximplet, però va fer gràcia, no? Coses estan canviant, no? Però tenim coses més clares que estan canviant, només ara per recordatori, és les temperatures s'estan pujant a escala global. L'últim informe que s'ha fet a nivell mundial que recull totes les dades que tenim fins ara a nivell científic d'una manera que no deixa dubtes, mostra que les mitjanes anuals de temperatura s'estan pujant a nivell mundial. I les últimes dècades són les més càlides que hi ha hagut en segles. Aquesta pujada de les temperatures, aquest mapa mostraria les pujades de les temperatures, no és només a escala global, sinó que també és arreu del planeta. A diferents zones del planeta les temperatures estan pujant. No tot arreu pugen les temperatures igual. Hi ha llocs que s'escalfen més que d'altres. I un dels llocs que s'escalfen més són les altes latituds cap al nord de l'hemisferi nord. I també a zones continentals. El mar té molta més inèrcia i li costa més d'escalfar-se. Però com veurem, hi ha zones del planeta que s'estan escalfant molt més ràpidament, que seria el cas de l'Àrtic, per exemple. I no només són les temperatures, és també doncs, la coberta de neu que està davallant, com deia, la coberta de gel al mar Àrtic també està davallant, la quantitat de calor que està emmagatzemada als oceans també està augmentant, el nivell del mar també està pujant sobretot per l'expansió del mar, sabeu que qualsevol cos quan s'escalfa s'expandeix, i això ja ho podem veure, que és l'efecte principal pel qual el nivell del mar està pujant, perquè s'està expandint l'aigua. Aquí hauríem de sumar també el desgel, que també se suma en aquest efecte d'expansió. No estem parlant de moment de grans quantitats, de grans pujades del nivell del mar, estem parlant, en aquest cas, tenen aquí una escala del 1900 fins ara, doncs què és això? Un metro? No, això són mil·límetres, no? 20 centímetres com a molt, 15 centímetres, no estem parlant de grans quantitats, vale? Però pot ser més gran en un futur. Bé, a què ens pot dur això? I aquí comencem amb les incerteses. Sabem el que està passant actualment, volem saber què passarà en un futur. I aquí és on entrem amb la incertesa de saber, dintre d'uns anys, el que tindrem dependrà del que estem fent ara i del que farà la gent en un futur. No? I tot això també depèn de si continuem emetent casos d'efecte hivernacle en el mateix ritme que ara, o incrementarem o baixarem. De moment tot apunta que no canviem, és a dir, que estem emetent el mateix ritme de les prediccions, si voleu, no més pessimistes, no m'agrada aquesta paraula, però que continuem com sempre, diguéssim. No? I això ens fa, per exemple, amb aquesta figura una mica complicada, que hi ha aquesta com una previsió, no?, de quin seria l'escalfament global que hi hauria en un futur en funció de les emissions que fem. Us he dit que teníem, ara estem ja a punt d'aquestes 400 parts per milió de CO2. Aquí veieu, aquestes coloraines indiquen que estarem en un futur per sobre d'aquestes 400 ppm. Parts per milió podem anar des de 430 o 480, que seria una previsió optimista, o una previsió, diguéssim, de que no farem res per canviar, que passaríem de les 1.000 parts per milió, no? Podríem pujar molt més. Bé, i el que a mi m'agrada aquesta figura, jo crec que si vostès ho veuen també, és perquè dona una miqueta la idea de la incertesa. Què volen dir totes aquestes línies? Veuran que hi ha unes línies més gruixudes i unes línies més primetes del mateix color. Això està fet amb models climàtics, d'acord? Models climàtics tenen una feina molt difícil perquè ells volen intentar reconstruir com funciona tot el planeta. No sabem com funciona tot el planeta, no sabem realment moltes coses de la natura, com funcionen, com interaccionen entre elles. Per tant, han de trobar maneres d'expressar d'una manera matemàtica, numèrica, el funcionament dels sistemes naturals de la Terra sense que el coneixem en detall. I clar, no tots els científics tenen la mateixa manera de fer-ho. I per això els models climàtics, encara que tots intenten reconstruir la Terra, no a tots els donen el mateix resultat. I aquí tenim una incertesa. És a dir, quan un model climàtic doncs, dona una projecció de futur, serà diferent d'un altre model climàtic. I aquí doncs, ens interessa saber quin és el que dona el resultat més realista. De moment això és el que estem lluitant per aconseguir, i una estratègia que tenim és fer la mitjana. Tenim molts models climàtics, podem tenir una trentena, una vintena, fem la mitjana. I agafem la mitjana com el valor més probable del que pot passar en un futur. Doncs ja veuen aquí la predicció aquesta més pessimista, no? D'un escenari en què prediu un increment de les emissions de CO2, doncs, molt alt, perquè bàsicament continuem fent el mateix que estem fent ara, doncs genera moltes incerteses, no? I aquí, aquest informe internacional que fan els científics, doncs prediu que l'any 2100, amb aquest escenari de mantenir les coses com fins ara, podíem incrementar les temperatures entre 3,2 i 5,4 graus a nivell global. Hi ha un rang, i aquest rang, aquest marge, ens dona una idea de la incertesa. Volem disminuir aquesta incertesa. I com ho fem? Doncs hi ha diferents maneres, i una de les que jo els comento avui és anem enrere en el temps. Agafem aquests models climàtics que tenim actualment, que fem servir per reconstruir el futur, i anem a veure si són capaços ells de reconstruir un clima del passat. Un clima del passat que també sigui càlid, tan càlid com l'actual, o més càlid encara. Si aquest model climàtic, amb el qual volem fer una previsió de futur, és capaç de reconstruir un clima del passat, un clima molt diferent també del passat, tindrà fiabilitat. Si fracassa estrepitosament, doncs no tindrà fiabilitat, sembla obvi, no? Estaríem potser d'acord amb això. Llavors, una de les proves que fem, un dels tests que fem pels models climàtics, és els hi fem reconstruir aquests climes del passat. Bé, això és fàcil de dir, però és una miqueta difícil de fer, perquè si ja no tenim del tot ben caracteritzat el clima actual, anar enrere en el temps doncs és complicat, no? I per tant hem de trobar maneres també de reconstruir aquest clima del passat. I això els intentaré explicar també breument. Només un apunt abans de començar a explicar... Perdó, m'agafa rampa. Ui, perdoneu, M'ha agafat rampa, no m'havia passat mai això de seure. Bé, ja tinc una cosa per explicar. M'agafa rampa amb una xerrada. Un dels temes claus és que els explicava que ja hem emès CO2 a l'atmosfera, ho estem fent cada dia, ho estem fent ara, i aquest CO2 romandrà a l'atmosfera durant segles. Això vol dir que d'alguna manera estem ja compromesos amb un escalfament. És a dir, el CO2 a l'atmosfera tardarà molts anys a desaparèixer i, per tant, ara d'alguna manera el planeta està reaccionant gradualment a aquest CO2 que ja hi ha a l'atmosfera i, per tant, arribarà a un nou estat d'equilibri, a una nova temperatura futura. I el que bàsicament vull dir amb això és que a curt termini fem el que fem, excepte si traiem CO2 de l'atmosfera, si fem servir algun mètode per treure CO2 de l'atmosfera, que hi ha gent que s'ho planteja, estem com compromesos a un escalfament futur. Per tant, qualsevol reducció que fem de gasos d'efecte hivernacle doncs serà ja pensant en evitar escalfaments futurs del planeta a escales ja de segles. Ja estaríem parlant dels seus besnets, nets, endavant, no? I, per tant, quan a les discussions sobre què fer sobre aquest canvi climàtic, que estem avui en dia i que serà del futur, pensem ja en temes d'adaptar-nos a aquesta nova situació. D'acord? Pues hi ha un tema aquest de que fem el que fem, excepte si traiem CO2 de l'atmosfera, el planeta s'escalfarà. I això serien reconstruccions climàtiques de models. Tenien aquests mapes d'aquí a la dreta. Epa, estic fent un embolic. I serien aquesta part de l'esquerra reconstruccions per diferents escenaris. El numeret que hi hauria seria el número de models que han fet aquestes reconstruccions i aquí tenim una mitjana de totes les reconstruccions de diferents models. Per dintre del 2016 al 2035, aquí a l'esquerra, i aquí ja és que a final de segle. Bàsicament, el que vol dir és que a l'esquerra, dintre de 20 o 30 anys, siguin quin sigui l'escenari d'emissions, fem el que fem amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els models estan d'acord que el planeta s'escalfarà una certa quantitat, un o dos graus de temperatura. A més llarg termini, l'escalfament pot ser més notable en funció també del que els deia de les emissions que fem. I també veuran que aquests models mostren que no tot arreu s'escalfa igual al planeta i que el lloc en què s'escalfa més que la resta del planeta és sempre l'Àrtic, les altes latituds de l'Àrtic. D'acord? I les zones continentals. O sigui, hi ha algunes coses que, malgrat tota la incertesa, sí que sabem del fet. I que la comunitat científica hi estem d'acord. Que el planeta s'escalfarà i que algunes parts s'escalfaran més notablement. Bueno, això és una miqueta un recordatori per mi, que s'escalfarà més, ja ho he dit a l'Àrtic. Hi ha moltes coses que canviaran, perdonin que estigui en anglès, però he volgut posar la mateixa transparència que ha publicat recentment el panell intergovernamental del canvi climàtic en el seu últim informe, que es va fer públic recentment. És aquest el cinquè informe. Posa 2013, però en part és també degut a les dades que hi ha acumulades, però fa menys que s'ha publicat. I això seria una miqueta el que seria el consens sobre què passarà en un futur, no? Llavors, si s'escalfa la temperatura, si puja la temperatura mitjana del planeta, ells diuen, o diem, no? Les altes latituds de l'hemisferi nord és on s'escalfarà més el clima, la Terra s'escalfarà més que no pas l'oceà, s'incrementaran els extrems del clima, canviarà la pluja a nivell global, és a dir, com que el planeta s'escalfa, imagineu, s'evapora més aigua, així de senzill. Per tant, és d'esperar que el planeta hi hagi més pluja, però com es distribuirà aquesta pluja no ho sabem, bàsicament. És una de les grans incògnites que tenim. I bé, hi haurà altres efectes, no? O sigui, hi haurà canvis notables, no només amb la temperatura, però a diferents parts del planeta. Bé, anem ara doncs a mirar el passat. Anem a veure què ens diu el passat sobre el que pot passar en el futur. Anem a estudiar els climes del passat. Aquest estudi dels climes del passat es basa en un principi bàsic. És un principi bàsic de la geologia, que és el principi de la... No em surt mai aquesta paraula, perdonin. Uniformitarianisme. L'uniformitarianisme. És a dir, els processos naturals són uniformes en el temps. El que observem avui, la manera que la natura es comporta avui, també els processos bàsics, les lleis bàsiques, s'han mantingut constant a través del temps. Per tant, podem, entenent avui el planeta, anar enrere i entendre el passat, o podem anar al passat, mirar com era el passat per entendre el futur. D'acord? Assumim, perquè fins ara pensem que no tenim cap contradicció amb això, és que les lleis bàsiques de la natura es mantenen constants en el temps. Doncs anem enrere en el temps. Quan estudiem aquí, en aquest cas, una duna fòssil d'un desert de Nord-Amèrica, ens ajuda a entendre, doncs, potser una duna actual o viceversa. No? I una de les coses que fem per obtenir informació del passat és anem als oceans. Els fons oceànics, us poden imaginar que estan plens de llot. Els grans fons oceànics, quasi tres quartes parts del planeta és aigua i a la superfície del mar hi viuen organismes i tots aquests organismes, quan es moren, davallen els fons oceànics i s'acumulen allà. Llavors, els fons oceànics tenim acumulacions de centenars i centenars de metres i a vegades de quilòmetres de llots, de fang, que s'han acumulat d'una manera gradual en el temps. I, per tant, tenim un registre temporal, un registre temporal del que ha passat en els oceans. Llavors, hem après que podem mesurar quelcom d'aquests sediments, d'aquests llots dels fons oceànics, i obtenim una informació climàtica. Com ho fem? Anem amb grans vaixells. Aquest seria un vaixell d'un projecte internacional, un dels projectes internacionals que ha tingut més èxit al planeta, en el qual és un vaixell petroler reconvertit a recollir columnes de llot del fons marí. Aquí tenen el magatzem, que està ple d'aquestes columnes de llots, de diversos metres. El vaixell en pot agafar centenars i centenars de... una columna de fang de centenars i centenars de metres. I després els portem als laboratoris i ho estudiem. I ho estudiem amb qualsevol tècnica que podem trobar. Una miqueta hi ha de tot. Una de les coses que fem, és que, o que hi trobem, són, per exemple, organismes o restes d'organismes com aquests. Això seria un dels organismes que són més comuns en el mar. No es veuen a l'ull nu, només es poden veure amb un microscopi, però són dels organismes més comuns a la superfície del mar. Són algues unicel·lulars. Cada d'aquestes esferes és una alga, és una alga unicel·lular. Aquesta d'aquí, si les veuen d'aquí, aquestes és de les més comuns que hi ha al planeta. La trobem a qualsevol oceà del planeta. I podem estudiar diferents coses d'aquests restes d'aquesta alga quan es mora davall en el fons. Només mostrar-vos que des del satèl·lit, des de l'espai, podem veure quan aquesta alga doncs, fa floracions simultànies. Per exemple, això seria a Irlanda. Vale? I s'ha produït doncs, una floració a gran escala d'aquesta alga. Es diu un cucolitofor. I doncs, aquesta alga evidentment creix i quan es mora davalla en el fons marí. I una de les coses que, per exemple, jo mateix em dedico és a mesurar unes molècules orgàniques que fa aquesta alga. Per algun motiu que encara no acabem d'entendre, aquesta alga, quan viu a la superfície del mar, produeix unes molècules. I aquestes molècules les fa amb una proporció que és directament proporcional a la temperatura del mar. O sigui, aquesta alga viu en una part del planeta i fa aquestes molècules orgàniques amb una proporció. En una altra part del planeta fa les mateixes molècules però amb una altra proporció, etc. Llavors, un cop l'alga es mor, aquests lípids, les restes d'aquesta alga cauen al fons marí i es van acumulant. Llavors nosaltres anem allà, ara no, recollim una d'aquestes columnes de sediment, l'analitzem aquestes molècules orgàniques i tenim una manera de reconstruir les temperatures del mar del passat. És a dir, tenim un paleotermòmetre. Podem reconstruir les temperatures del mar, de la superfície del mar, gràcies als lípids, a les molècules orgàniques que produeix aquesta alga. Seria un mètode que en diem aproximat, una proxy, per reconstruir les temperatures del mar del passat. I, per exemple, aquí tenen vostès una gràfica que mostra canvis de temperatura relatius durant els últims 1 milió d'anys del mar de l'Atlàntic Sud. I veiem que les temperatures del mar de l'Atlàntic Sud, aquí seria el present, han anat pujant i baixant a través del temps. D'acord? O sigui, tenim mètodes i tenim un gran reguitzell de mètodes per reconstruir el passat. Una de les altres de les tècniques que tenim, però, és reconstruir la composició de l'atmosfera. Volem anar enrere en el temps i hem estat parlant de que un dels paràmetres que pensem que és molt important, que perquè afecta l'efecte hivernacle, és el CO2, el gas, el diòxid de carboni. Per tant, també volem saber com ha canviat el diòxid de carboni en el passat. També tenim metodologies per fer això i una d'aquestes metodologies per reconstruir el CO2 de l'atmosfera i d'altres gasos a l'atmosfera durant els últims centenars de milers d'anys es basa en anar a l'Antàrtida, això seria l'Antàrtida, aquest seria un registre del DOM C, aquesta part d'aquí, o sigui, una part bastant ben endins de l'Antàrtida, és un projecte, només hi poden anar a l'estiu, evidentment, perquè fa molt de fred, i allà hi posen una base i han aconseguit, és un projecte europeu, en aquest cas, ha aconseguit obtenir una columna de gel de 3,8 quilòmetres de longitud. 3,8 quilòmetres de longitud. Per què analitzen el gel? Perquè vostès es poden imaginar que quan neva es queda doncs aire entre la neu, d'acord? I a mesura que la neu es va compactant, a mesura que va nevant i va nevant, doncs l'aire que queda dintre de la neu, no? Entre els flocs de neu, els flocs de gel, doncs en part s'escapa a l'atmosfera, però en part queda atrapat dintre del gel. I arriba un punt que aquesta neu es compacta tant, que cristal·litza, es torna en gel, i atrapa l'aire allà entre els cristalls de gel, diguéssim. Per tant, nosaltres podem anar a l'Antàrtida, és fàcil de dir, però és difícil de fer, agafar una mostra de gel que està a 3 quilòmetres de profunditat, que podem saber que té una edat de potser 600.000 anys, fonem aquest gel i ens surt aire. I si analitzem aquest aire, sabrem la composició de gasos d'efecte hivernacle de fa 600.000 anys. D'acord? Per tant, podem tenir una mesura directa de la composició de l'atmosfera en el passat, analitzant l'aire atrapat en el gel de l'Antàrtida. També ho podem fer a Groenlàndia, però el gel de Groenlàndia no és tan antic com el de l'Antàrtida. Aquí seria un exemple de la columna de gel que traiem, del casquet polar de l'Antàrtida. Aquest seria l'aspecte, el gel que està més cap a la superfície, entre 1,8 quilòmetres, i aquest quasi que és el gel del fons a 3 quilòmetres de fondària. Té un aspecte diferent. Què trobem? Tenim ara ja dades dels últims 800.000 anys. Aquí només els ensenyo els darrers 600.000 anys. Abans els he explicat que la temperatura del mar de l'Atlàntic Sud puja i baixa, fa giragonses, no? Quan analitzem el CO2 a través del temps, observem exactament el mateix. També veiem que el CO2 canvia en uns cicles, amunt i avall, d'acord? D'una manera entre uns màxims i uns mínims, d'una manera molt marcada. El CO2 varia entre uns màxims i uns mínims durant centenars de milers d'anys. Quan tenim un període càlid, tenim el màxim de CO2, de diòxid de carboni. Quan tenim un període fred, tenim el mínim de CO2, de gas d'efecte hivernacle. D'acord? I veieu que els mínims sempre són molt constants, estan al voltant de les 190 ppm. Abans els hi parlava de, actualment ja estem a 400 parts per milió. En aquests períodes freds del passat, els períodes glacials, arribem a 190 parts per milió. I en períodes càlids, on estem? Doncs no passem mai de les 300 unitats, de 300 parts per milió. Estem al voltant de les 290 parts per milió. Vale? O sigui que avui en dia estaríem ja aquí dalt, diguéssim, o inclús una miqueta més amunt, d'acord? Podem argumentar, estudiant el gel de l'Antàrtida, que hem posat CO2 a l'atmosfera i hem canviat la concentració del CO2 a l'atmosfera d'una manera que no s'ha vist en el passat recent de la Terra. Recent vull dir els últims 800.000 anys. D'acord? O sigui, ens hem sortit, si voleu, de mare, no?, del que seria la variabilitat natural del CO2. O sigui, ara he perdut el ratolí, aquí. Ara estaríem aquí, bueno, hem arribat ja aquí dalt, i aquest seria un període anterior, que seria l'últim període entre glaciacions, que en diem, el període interglacial anterior, que encara va ser una mica més càlid que l'actual, fixi's, però que no va arribar a tenir concentracions de CO2 a l'atmosfera tan altes com les que hi ha avui en dia. Doncs això seria, podríem estudiar aquests períodes càlids del passat per entendre llavors com serà un planeta càlid. Però, clar, ara estem aquí dalt, no? Per tant, segurament encara s'escalfarà més la Terra del que vam veure els últims períodes càlids, entre glaciacions. Per tant, encara anem més enrere en el passat, anem milions d'anys enrere. I això encara ens ho fa una miqueta més difícil, però si anem enrere al planeta, el planeta va començar com a tal fa 4.500 milions d'anys, la història del planeta és molt llarga, i el clima de la planeta ha variat moltíssim. De fet, els pot sorprendre que si parlem del clima del planeta a escales de centenars de milions d'anys, o sigui, quan parlem de milions i milions d'anys, actualment ens trobem en un període de refredament global. Vale? Ara aquí potser els acabo de confondre del tot, però quan parlem de la variabilitat del clima del planeta en períodes molt llargs, molt llargs, estem parlant ja de centenars de milions d'anys, el planeta s'ha anat escalfant i refredant. Un dels períodes càlids més forts que hi ha hagut recentment va ser quan hi havia els dinosaures al planeta. L'època dels dinosaures, quan ens remuntem doncs, cap al Cretaci, doncs, hi havia un clima molt més càlid que l'actual. I des de llavors, de fa doncs, uns 100 milions d'anys, la Terra s'ha anat refredant de mica en mica. Ara bé, nosaltres hem introduït ara CO2 i estem fent d'alguna manera que es torni a escalfar. Llavors, el que fem, per exemple, és anar al període aquest del Cretaci. Aquí tindrien un registre de la temperatura global de la Terra, no? I veu que això serien 3.000 milions d'anys aquí, 2.000 milions d'anys, no és un registre continu, però veuen que va pujar i baixa. No? Actualment ens trobem aquí, tenim una temperatura mitjana de 15 graus, i des del Cretàcic la Terra s'ha anat gradualment refredant. Una de les coses que veiem quan estudiem el període del Cretaci és que si mirem com canvien les temperatures des de l'equador cap a les altes latituds, el que els deia abans, també veiem que els pols a les altes latituds sempre s'escalfen més que altres parts del planeta. Això els models ho prediuen pel futur i quan estudiem el clima del Cretaci i d'altres períodes càlids del passat, també ho veiem. També veiem que sempre que tenim un període càlid, bastant més càlid que l'actual, els pols i sobretot l'hemisferi nord s'escalfa més que la resta del planeta. Però també veiem coses sorprenents i ara els acabaré ja de confondre del tot, em sap greu dir-ho, perquè clar, és que quan comencem a estudiar el clima i ja els deia que era complexa, veiem coses que no sempre encaixen, no? I això també és el que fa divertit estudiar, dedicar-se a la ciència, no sempre et trobes el que t'esperes. Us he explicat que el clima depèn de molts processos, en el qual el CO2, el gas d'efecte hivernacle, en seria un. Però depèn també, us he parlat dels oceans, també depèn del gel, també depèn de la vegetació, que agafarà CO2 o no, dependrà del sol, depèn de molts processos. I el que veiem és que a través del temps el CO2 és molt important, però no sempre ho explica tot. D'acord? I aquesta gràfica d'aquí seria un exemple. Aquí tenim el clima de fa 40 milions d'anys fins ara, d'acord? Els últims 40 milions d'anys, que dintre del que seria la història de la Terra és un breu moment, però en aquest breu moment de temps dels últims 40 milions d'anys vam començar que no teníem, l'Antàrtida no estava gelada, Groenlàndia no estava gelada, i de fa 40 milions d'anys fins ara, doncs s'ha gelat l'Antàrtida, s'ha gelat Groenlàndia, el planeta s'ha refredat. Quan anem a l'Eocè, fa 40 milions d'anys, sí que veiem que hi havia molt CO2. Estem parlant, per exemple, aquí veuen a l'escala de la dreta, hi ha una línia que marca 800 ppm. D'acord? Molt més CO2 del que tenim avui en dia, el doble. Es creu que quan passem de 800 ppm, l'Antàrtida ja no estaria gelada. D'acord? I quan estem per sota de 800 parts per milió de CO2, l'Antàrtida es torna a gelar. Això és important perquè quan es gela l'Antàrtida, quan hi ha més gel al planeta, també ajuda que refredi més el planeta. I quan es fon el gel, també ajuda a que s'escalfi més el planeta. D'acord? Però veuen que aquest refredament que hi ha aquí, aquesta corba d'aquí, no és idèntica a aquesta corba més gruixuda, que seria el CO2 a través del temps. No tot sempre encaixa. D'acord? I aquí ara podíem analitzar molt temps per què i no. Bé, per anar ja acabant, un dels períodes que estem estudiant del passat amb més intensitat, que ens dona més, potser, informació sobre el futur recent, és el que en diem el Pliocè. El Pliocè és un període de temps de fa 3 a 5 milions d'anys, on veiem, vam tenir durant bastants milions d'anys, una Terra que durant bastant temps va ser càlida. O sigui, el clima càlid va ser estable. Aquí tenia una gràfica que mostraria la quantitat de gel que hi ha hagut en zones continentals, la quantitat de glaceres i casquets polars que hi ha hagut a la Terra, des de fa 5 milions d'anys fins ara. Aquest període aquí emmarcat és el que en diem del Pliocè, i a mida veieu aquesta línia que baixa, arribem al present, no? Actualment estaríem aquí. O sigui, el que veieu aquesta gràfica és que cada vegada s'ha anat acumulant més gel al planeta, encara que veieu que també hi ha moltes oscil·lacions, que serien aquests períodes glacials, interglacials, que us deia abans, entre els períodes de glaceres i sense períodes de glaciació del planeta i de no glaciació. Doncs estudiem el Pliocè. Si creiem que si entenem el Pliocè, podem entendre com és un planeta càlid, no? Del futur. I bé, aquí ja tenim moltes més dades. Els models climàtics també reconstrueixen el Pliocè, on les temperatures de l'Àrtic d'alguna manera serien molt més altes que la resta del planeta. Pujarien, canviarien molt més, no serien més càlides, perdoneu, però canvien més. O sigui, l'Àrtic és molt més sensible i també l'Antàrtida amb el temps. Per tant, els nostres pols són molt sensibles als canvis, les zones equatorials no tant, i canvien moltes altres coses, no? Canvien també, si les temperatures canvien més als pols que a baixes latituds, canvia una cosa molt important, que és la diferència de temperatura entre l'equador i els pols. O sigui, ara tenim una diferència de temperatures entre l'equador i els pols que en un període més càlid canviarà. Aquesta diferència disminuirà. Hi haurà menys diferència entre les temperatures a l'Àrtic i a l'equador. I ara aquí no puc entrar en detalls, però això és molt important pels vents, per exemple. Com més diferència de temperatures hi ha entre dos llocs al planeta, més vent fa. Com menys diferència hi ha entre dos llocs al planeta, menys vent fa. Què es creu que passa en un futur, en una Terra més càlida? Que canvien els vents. Un període càlid, una Terra més càlida, fa menys vent. Una Terra més freda fa molt més vent. D'acord? Una Terra més càlida també és més humida perquè s'evapora més aigua. Després aquesta humitat ha de caure, no? Ha de precipitar en algun lloc. Una Terra més freda, els períodes glacials, eren períodes que feia molt de vent i eren molt secs, perquè feia molt de fred i per tant hi havia menys humitat a l'atmosfera. I també es creu que això pot afectar aquests canvis globals de temperatura, per exemple, a coses com els huracans. Un període amb escalfament global hi ha més energia al mar. El mar és més càlid, absorbeix més energia. I perquè hi hagi un huracà, necessites que hi hagi molta energia al mar, que la temperatura de l'aire del mar sigui molt càlida. Això fa que s'evapori molta humitat d'una manera molt ràpida i s'acaba produint un huracà. I hi ha estudis, per exemple aquest d'aquí, que es va publicar l'any 2010, de col·legues de la Universitat de Yale, que prediuen que en un període càlid, del Pliocè, però que també podria ser un futur, augmentarà el número d'huracans arreu del planeta. Aquí poden veure la imatge de sobre, seria la reconstrucció del model per l'actualitat. Els huracans en alguns llocs de l'Atlàntic, del Pacífic, i aquí seria la previsió o la reconstrucció pel Pliocè. Un clima càlid. Poden veure que hi ha moltes més ratlles, hi hauria molts més huracans, arribarien més lluny i serien més intensos. Això són reconstruccions. No és la realitat, diguéssim, una reconstrucció, és una previsió. Però ens trobaríem una Terra molt diferent. Vale? Acabo ja, aquí estaríem, també els hi podia parlar de l'últim període glacial, canviaria el nivell del mar. Bé, només per acabar, amb una nota, aquesta seria una reconstrucció, que ja té uns anys, dels últims 1.200 anys, de les temperatures de l'hemisferi nord. Ara ens trobaríem aquí, on hi ha una miqueta més, no? O sigui, estem, ja els explicava abans, que estem d'alguna manera sortint, estem les nostres activitats, les activitats de la nostra societat a tot arreu del planeta, fa que estiguem canviant el planeta i que d'alguna manera estiguem fent com un gran experiment, les conseqüències del qual encara no acabem d'entendre, però que estem fent que el planeta surti del seu comportament habitual, diguéssim, dintre dels llindars de comportament natural. Els comentava que hem posat molt diòxid de carboni a l'atmosfera i que no s'havia vist aquestes concentracions actuals durant centenars de milers d'anys. Hauríem de remuntar-nos a fa milions d'anys per veure concentracions com les que tenim actualment o tindrem en un futur. O sigui, aquest és un tema. Però el tema que realment, d'alguna manera, si voleu, interessa o ens ocupa, no?, i que hem d'enfrontar el repte d'entendre què pot passar, és que això ho estem fent d'una manera molt ràpida. O sigui, tots aquests canvis que els he mostrat que han succeït al llarg del temps, doncs succeeixen durant milers, centenars d'anys. Nosaltres hem canviat la composició de l'atmosfera amb una magnitud semblant a el que succeeix entre un període glacial i interglacial, però cap amunt, però ho hem canviat en 150 anys. En 150 anys hem canviat la composició de l'atmosfera quan el planeta necessita fer-ho durant milers d'anys. D'acord? O sigui, la velocitat dels canvis que estem fent són extremadament ràpids. I això sí que de moment no hem trobat cap anàleg en el passat. No, de moment no hem trobat cap altre precedent en el passat que de manera natural es puguin observar canvis com amb la velocitat dels que estem fent avui en dia. I això fa que ens afrontiem el repte que ens costa bastant d'entendre les conseqüències del que estem fent, no? O sigui, no només amb la magnitud dels canvis i l'abast que tenen arreu del planeta, sinó a la velocitat que ho estem fent. Però bé, ens en sortirem. Ho deixem aquí. Gràcies.
Amb el seu permís, passem a un torn de preguntes. A veure si... Mira, anem cap allà.
Bona tarda. Bona tarda, ara. A veure, pel que vostè ens ha explicat molt bé el que ha passat. I amb això últim que acaba de dir és que en 150 anys hem duplicat, superduplicat, o no sé quan més, del que pertocaria. Per tant, els que estem vivint en aquest moment, què podem fer? Què podríem fer per evitar, perquè suposo que hem d'intentar evitar-ho, suposo que hem d'intentar evitar que això vagi tan de pressa. Quines coses podríem fer en la nostra vida quotidiana? Ja sé que jo d'aquí 4 anys no hi seré, o quan sigui, però bueno, pels futurs que vinguin puguin trobar una cosa millor del que hi ha ara en aquest moment. Només era això, gràcies.
Bé, jo crec que el primer pas és prendre consciència, no?, saber i estar informat del que passa i del que pot passar. I el tema clau és l'energia, és l'estalvi energètic. És a dir, no cal, una cosa molt òbvia, no cal consumir més energia de la que ens cal. I amb això ja podem reduir les emissions d'efecte hivernacle i com a mínim facilitar-los el repte a les generacions futures, que ells no els hi costi tant entendre què pot passar, no? Jo crec que és senzillament és comportar-se d'una manera molt natural, que és estalviadora. Tots ens hem de desplaçar, hem de fer servir transport públic, etc. No? Però des de compartir el cotxe, agafar més el transport públic, apagar les llums, etc., etc., jo crec que és un pas de prendre en consciència. No? En el fons no ha de ser... I després prendre'n consciència i insistir als nostres governants. O sigui, una cosa individual i després l'altra és insistir als nostres governants que contribueixin a la... Catalunya és una part molt petita del món, però bueno, és una part més, no? I que podem ajudar a pressionar per entendre's amb la resta del planeta de que es cal fer quelcom, que encara hi ha molts països que són reacis a fer gran cosa. No? Ara aquests dies es va anunciar que finalment la Xina i Estats Units s'havien posat d'acord per fer quelcom sobre... Bé, és un pas. És un pas.
Una altra pregunta?
Sí, gràcies per la seva conferència tan interessant. Jo tinc dues preguntes. Una és que em sembla que els governs i les empreses no estan gaire per la labor. No sé què en pensa vostè. I l'altra és més aviat una curiositat. Quina quantitat de diòxid de carboni significa agafar un avió? Agafar un avió o agafar un cotxe? Ja seria molt bo poder agafar el tren per tot arreu, no?
Sí.
Ja és curiositat anar de, no sé, d'aquí a París, quina quantitat de diòxid deixaria anar un avió.
Jo no li puc dir, però sí que hi ha webs que li poden donar aquesta informació. De fet, hi ha companyies aèries que li donen la seva empremta de CO2. Quan compra el bitllet, li diuen quants quilograms de CO2 agafa. Hi ha diferents maneres de saber-ho, però jo no li puc facilitar la dada perquè no la tinc. Sí que una de les contribucions, per la banda de transport, els avions, l'aviació és la que part que contribueix més a emissions de CO2. Això està clar, no? Passa que és com deixem de viatjar, jo no vaig a conferències, bé, cal que prenguem una decisió, no? Però per altra banda, això és un problema que l'hem causat tots, no?, d'alguna manera, i entre tots doncs, podem contribuir a fer-hi quelcom. Com a mínim està informat. I sí, mira, una altra vegada miraré aquestes webs per donar la informació, la podem buscar.
Hola. Mira, llegia jo l'altre dia que el 2050, que està aquí a la cantonada, al món hi haurà 2.000 milions d'habitants més. Llavors, per molt que nosaltres vulguem estalviar i apagar la llum, no sé què passarà. Vull dir, es pot disparar d'una manera exponencial, no?
Sí.
Perquè, clar, tots 2.000 milions voldran tenir cotxe i calefacció i etc.
Sí. Hem de fer un canvi. Si volem que les coses canvien, hem de fer un canvi, és obvi, no? Jo no estic aquí parlant de coses polítiques, però ara no sé si estic fent propaganda al meu institut. Al nostre institut ara hem fet un edifici nou i els arquitectes, uns nois joves de Sabadell, han dissenyat un edifici que consumeix el 60% de l'energia d'un edifici convencional. I nosaltres fem la nostra feina de manera habitual, el que passa que a l'hora de dissenyar aquest edifici ells han vetllat per que sigui més eficient, que també ens ajudi a comportar-nos d'una manera diferent i s'apaguin les llums soles. O sigui, podem fer servir tecnologia, però també poder canviar comportaments i podem dissenyar amb els medis actuals. Ah, i una cosa important, aquest edifici, gràcies a la crisi, no ha costat més. És a dir, que a vegades aquests edificis que estalvi energètics són molt cars. En aquest cas no ha costat més per metro quadrat. Per tant, es poden fer edificis que ajuden a estalviar energia sense que siguin més cars. L'únic que els hem de dissenyar i voler-los dissenyar. I s'ha de fer un esforç perquè això passi, no? Però és possible. Per tant, podíem posar, si baixéssim el consum energètic doncs un 60%, podíem posar 2.000 milions de persones, no? És fer-ho.
Bueno. La pregunta li faré jo. Què podríem fer perquè en Rajoy ho entengués una mica?
Bueno, no cal que la contesti aquesta pregunta, no? Et sembla vist amb... Bueno, els que som per independència ho tenim molt clar, no? Però... mal assumpte. Jo crec que si s'hagués escoltat més el seu cosí, li hagués explicat ell mateix.
Pues moltes gràcies.